a Travessa.
Bona tarda, són les 3. El Fons Monetari Internacional pronostica que el deute públic espanyol es dispararà fins al 113% aquest any i fins al 115% del producte interior brut l'any que ve. Aquest any, que serà el pitjor econòmicament parlant de l'últim segle, el dèficit se situarà al 9,5%. El 2021 es quedaria al 6,7%. En aquest escenari, l'FMI demana a les economies avançades que facin servir la política fiscal per contenir una crisi sense precedents. Més previsions pessimistes, doncs, de l'FMI, que ahir ja va pronosticar una caiguda del producte interior brut espanyol d'un 8% i un atur de fins al 21%. Mentrestant, baixa per primera vegada del 80% l'ocupació de les unitats de cures intensives dels hospitals. És una dada que demostra que la situació millora, tot i que Salut insisteix que el nombre de pacients ingressats encara continua sent molt alt. Helena Soler.
Ara mateix hi ha a Catalunya 2.081 llits d'unitats de cures intensives. D'aquests, 1.756 són per pacients amb Covid. 1.361 estan plens. La consellera de Salut demana, però, que la xifra continuï baixant per evitar que la situació es compliqui si hi ha un repunt de casos. Alba Vergés, que assegura que treballen ja en mesures pel desconfinament, però dubta que s'acabin aplicant propostes com certificats per les persones que hagin superat la malaltia.
Clarament estem en disposició de fer un control de l'epidèmia. Les eines tecnològiques ens ajuden molt, però les eines tecnològiques sense aquest component ètic de què és el que volem controlar. Nosaltres volem controlar l'epidèmia, no volem controlar la societat i no volem tampoc fer-ho de manera que no respecti doncs, aquests drets i llibertats.
La setmana que ve el govern preveu presentar públicament el pla de l'investigador Oriol Mitjà pel desconfinament.
El Ministeri de Sanitat admet que estudia si els casos de pacients diagnosticats amb grip durant el mes de febrer podien ser casos de coronavirus. Hi va haver variacions en els diagnòstics de símptomes, però no hi podrà haver evidències fins d'aquí a un temps. Això també revelaria que el coronavirus ja estava actiu a l'estat molt abans del que es pensava. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, així ho ha explicat el director del Centre d'Alertes, Fernando Simón, que dona dues possibles explicacions als casos de grip diferents, estranys, detectats a principis d'any.
Sí que es cierto que ha habido en el mes de febrero alguna variación no habitual en la curva de evolución de los casos de gripe. No sabemos si pudo estar asociada a un incremento, no tanto de la gripe, sino del celo de los médicos participantes que fueran más sensibles a la hora de detectar posibles casos debido a que ya estábamos con la epidemia del coronavirus, o si se pudo producir porque se incluían como gripes algunos posibles casos de coronavirus.
Ell també ha apuntat que l'increment de temperatura podrà ser un factor que ajudi a controlar el coronavirus a l'estiu, que no serà determinant, però que hi pot ajudar. Això sí, la temperatura hauria de pujar moltíssim i, per tant, han de passar molts mesos.
Els TEDx de la policia espanyola participen en un projecte per detectar el coronavirus a les superfícies de diferents materials. L'estan desenvolupant a Andalusia en col·laboració amb la Universitat de Sevilla i l'Institut Carlos III, que depèn del Ministeri de Ciència. Ha de permetre detectar les superfícies contaminades i, per tant, reduir els contagis. La comissària principal de la policia espanyola, María del Pilar Allué, assegura que és tot un repte.
Se trata de un gran desafío, no solo científico, sino también tecnológico, por el minúsculo tamaño del virus y por la escasa información que se tiene sobre él. Se desconoce, por ejemplo, su interacción tanto con la luz como con los distintos tipos de materiales y superficies sobre los que puede estar depositado.
El projecte combinarà tecnologies òptiques i els últims avenços en matèria d'intel·ligència artificial. I el jutge ha ordenat investigar el pare de Rosa Peral, condemnada avui a 25 anys de presó pel crim de la Urbana. Vol aclarir si va cometre un delicte de fals testimoni. També vol investigar un veí, un excaporal de la Guàrdia Urbana i un excaporal de la Guàrdia Urbana per encobriment. El jutge fa cas així de la petició que li va fer la Fiscalia. Durant el judici, el pare de Peral va negar que la seva filla li demanés que mentís i va argumentar que s'havia equivocat quan va declarar que havia vist la víctima, Pedro Rodríguez, un dia després del crim. Davant la policia sí que va reconèixer que havia mentit a petició de la seva filla. En el cas de l'excaporal, que va ser cap de Peral i d'Albert López, l'altre condemnat, en aquest cas a 20 anys de presó, el fiscal creu que, a més de fals testimoni, va ajudar la condemnada a construir una coartada. I en el cas del veí, que també va ser amant de Peral, el jutge vol aclarir si va mentir quan va dir que havia sentit soroll d'una serra mecànica al domicili de la dona quan el cos de la víctima ja l'havien traslladat al pantà de Foix. I el temps: durant la tarda el cel quedarà mig ennuvolat i s'esperen alguns ruixats que afectaran bàsicament les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i també el Pirineu i el Prepirineu. A la resta no es descarta algun plugim. L'ambient continuarà molt agradable. Amb el temps acabem. Ara el versió RAC1.
Endavant.
RAC 1.
Torna a repetir el lideratge de la Ràdio Catalunya i augmenta fins als 902.000 oients cada dia.
Una dada rècord que arriben en un moment d'incertesa global. Segons l'IGM, RAC 1 és líder 23 hores al dia.
I també hem de donar les gràcies als 29.000 oients. Sí, ho has sentit bé. Que ens senten de matinada, Òscar.
De sobte, hi ha gent escoltant, hi ha gent atenta, i això a mi em sembla un miracle i els estic profundament agraït.
Una EGM que ens fa molt feliç i el vull dedicar al Toni Clapés.
Gràcies.
I això m'ha també agraït moltíssim a tota la gent de RAC1, a tots els treballadors que continuen treballant al 100%.
Sí, senyor, des de casa.
RAC1 es manté com a ràdio líder del país amb 902.000 oients, 67.000 més que l'onada anterior.
Enhorabona a tots, perquè si seguim amb el Tots Som 1 de dalt a baix, som imbatibles, com tu, Clapés.
Gràcies.
RAC1.
Som tots i tots som.
Gràcies.
Moltes gràcies.
El Versió RAC1 comença el Cafè de les 3 amb Toni Clapés i Elisenda Camp.
Bona tarda, què tal? Com esteu? Són les 3 de la tarda, 3 minuts, continuem confinats. Saludo a aquesta hora a l'Elisenda Camps, l'hora del cafè. Elisenda, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda a tots. Aquí amb el cafè o la infusió, cadascú el que vulgui.
Jo ara mateix aquí estem amb una operació que és la de fer fora un moscot d'unes dimensions d'un B-52. Si tens alguna idea de com fer-lo fora ara mateix d'aquí del menjador, ens ho fa saber, És l'operatiu ara mateix que tenim en marxa. No sé si trucar a la Guàrdia Civil, que aquest tipus d'operatius cada dia ens l'expliquen. A veure si
aquí és tenim, possible. Aquí tenim, escolta, s'està colant,
Doncs
s'està colant pel micro, eh?
Et diria, Elisenda, que queda curt, perquè és quan l'hi vist i que he quedat...
Això vol dir que arriba la primavera, i que realment arribaràs borinots, també, de tot tipus.
Sí, els borinots, hi ha una llegenda sobre els borinots, si depèn del color...
Va l'estrogança.
Sí, diuen, no ho sé, no veig a saber.
Això res. Bé, llegendes urbanes.
Avui hem convidat a fer un cafè amb nosaltres aquí en aquesta, concretament a la màquina del que seria el cafè de RAC1, a la Mar Poyato, la nostra delegada de RAC1 a Madrid. Mar, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Elisenda. Bueno,
la primera pregunta és la que et deu fer tothom. Bueno, com s'està vivint el confinament a Madrid?
Jo crec que com a tot arreu, perquè poca cosa puc veure, perquè surto molt poc al carrer i quan surto no ho passo gaire bé. Em costa molt sortir a comprar.
Què vols dir que no ho passes gaire bé?
Que no m'agrada sortir al carrer perquè jo visc al centre de Madrid i llavors és un barri que té molta vida. O sigui, jo surto a la porta de casa i ja tinc terrasses, bars amb terrasses, molts supermercats, moltes botigues. Sí, és tota l'estona aquest ambient. Llavors ara és sortir i xoco amb el que tot tancat, no hi ha ningú, poquíssima gent, un parell de persones que passegen el gos. Llavors m'impacta molt. M'impacta molt aquest canvi i no m'acaba de... Llavors, ho passo una mica malament quan surto. No sé, mira, a vegades prefereixo, depèn del dia, prefereixo quedar-me a casa i no veure gaire l'ambient que hi ha fora perquè estic més tranquil·la.
Ja, passa una mica... Jo també he vist que, si fa no fa, al centre de la ciutat i crec que t'entenc perfectament, perquè hem passat d'una aglomeració de gent, fins i tot de turistes, de llau de turistes amunt i avall, a que quan surts, no, Mar? No hi ha ni... Només hi ha gent passejant gossos.
Exacte, sí. Aquí també hi ha força turistes en aquest barri. Jo visc a Totxa, està molt a prop de l'estació de l'AVE. Llavors, clar, el moviment és constant. Hi ha molta gent, turistes, Madrid sempre està ple de turistes. Ara és que no veus ningú, això. Un senyor que passeja el gos, una altra... Sí, una senyora que entra i surt, però molt ràpid.
És molt
curiós. Sí. L'altre dia em deia la quiosquera que ha detectat més gossos que mai, des de dilluns.
És el mateix gos que surt moltes vegades.
No.
M'enganyes.
No sé, em va dir, diu, clar, jo he estat... perquè, clar, són serveis essencials els quiosquers, i em deia, clar, jo amb els gossos me'ls conec. Diu, però de cop i volta, des de dilluns, han aparegut tot un seguit de gent amb gossos. Diu, jo no els havia vist mai. O sigui que el món del gos, o la gossa, clar.
Potser no sortien tant, no? I ara surten
no ho sé.
Jo amb això tinc una curiositat, i és que jo aquí a la meva escala hi ha un gos que no calla mai. O sigui, que sempre el sents que plora.
Sí.
Sempre. I curiosament, des que va començar el confinament, jo no l'he sentit. Llavors, tinc dues teories. O que està molt content perquè no està sol, i sempre estava sol, i ara està acompanyat, o que aquests veïns meus serien, doncs, uns dels que han decidit passar el confinament
fora
de Madrid.
Ja, sí. Bueno, ara és que ens allargaria molt, perquè és un tema apassionant, perquè la mostra, si la fas a cada bloc de pisos, en fi, hi ha situacions realment curioses al voltant del món del confinament. Fins i tot hi ha famílies que estaven juntes vivint el confinament i que ara, parlo fins i tot des d'on et parlo, doncs ara hi ha hagut una separació. Hi ha una part de la família que ha quedat a la segona residència i l'altra que ha fet el retorn. Vull dir que aquí cadascú s'ho munta una mica com vol. Bé, deixem-ho preguntar al Jordi Saumell. Jordi, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Jordi.
Anem a preguntar, al teu barri, com ho tenim, això? La qüestió del confinament, estem amb la línia Mar Poyato Clapés o més línia Elisenda Camps?
Em sento també culpable quan he de sortir pel carrer. Sospites de tothom, jo crec que això és general a totes les persones. Després també és evident que un cop això acabi, els psicòlegs i els etòlegs tindran molta feina, perquè els psicòlegs per intentar recuperar la salut mental de tots els que han estat a casa durant més temps del que és convenient. I també tots aquells animals que d'alguna manera han vist com en passaven de sortir un parell de vegades al dia a sortir a tota hora, perquè és l'excusa, és que és evident. O sigui, jo només surto per anar a comprar un cop a la setmana, dos com a màxim, o per anar a llançar les escombraries, que també, diguéssim, ens ho sortegem a casa.
Home, i tant.
És el gran moment del dia, anar a llançar les escombraries. Abans no ho volia fer ningú, i ara ho vol fer tothom.
No, com ha canviat això?
I abans, perdona, Jordi, abans tu deies, bueno, ja baixo les escombraries, i acumulaves dos o tres, o sigui, agafaves la del plàstic, la del cartró i la d'orgànica, i ja la baixaves tota junta, que...
Tot.
I ara no.
Ara t'administres.
És una època de racionament, i aleshores administres les escombraries, tens raó, Jordi.
El dilluns el plàstic, el dimarts l'orgànic, el dimecres la...
I t'emprenyes, si te la baixa algú? Home, m'heu fotut les escombraries.
Ja. És que pot ser una traïció molt greu, aquesta, eh?
Sí.
Passa el mateix amb la brossa que amb els gossos, no? Que tothom es baralla per baixar el gos,
bueno,
o la brossa per poder sortir i treure el nas al carrer una mica.
No sé si...
És veritat que...
Deia
que la veterinària que tenim nosaltres que col·labora aquí a RAC1 ens deia que els gossos estan sobreestimulats, evidentment, per aquest mateix tema, i que realment és molt perjudicial que els canviem tant la rutina, és a dir, que de sortir dos cops al dia els sortint, doncs sis, no?, o quatre, perquè tots els membres de la família aprofiten el gos per anar donant vol. Vull dir que,
després vindrà la depressió.
Tens raó, Jordi.
A Madrid, Mar, també hi ha molt gos que no vol sortir, ja?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, alguns coincideixen a l'escala, i els he sentit, que es creuen els veïns, que venen, un entra i l'altre surt amb els dos gossos, i els gossos fan bastant soroll. Jo crec que ja estan farts.
Sí.
I llavors, clar, es nota a l'escala que els pobles es deuen comunicar de dir, tu estàs cansat, perquè, clar, estic rebentat, ja he sortit tants cops.
Jo he vist vídeos que m'han passat amics meus, que, com que hi ha la rotació a les famílies de sortida, hi ha gossos que fan tot l'esforç per no sortir al carrer, ja. O sigui, ja diuen ja prou. O sigui, el tercer torn, prou. Per cert, a Madrid també teniu contenidors d'aquests, com, per exemple, la ciutat de Barcelona. Parlo de Barcelona perquè altres llocs no els conec. Per exemple, sí que conec Palafrugell, que també de moment funciona el sistema de contenidors. A Madrid també va per contenidors? No. Com va això?
No, va diferent. Són uns cubells que ve el senyor encarregat de l'escala cada dia, els treu aproximadament cap allà a dos quarts de sis, a les sis de la tarda dels treu a fora al carrer. Llavors va per dies. La resta de sempre, les escombraries normals, diguéssim, el cubell surt cada dia, com el de l'orgànica també, però els plàstics, que també els has de llançar amb un cubell que té cada escala, només pot ser dilluns, dimecres i divendres.
Sí, llavors, perdona, m'estàs dient que no sí. pots sortir al carrer a tirar les a llançar les escombraries?
No, fins a la tarda. Però, jo no, no tinc on llançar-les fins a cap allà a les 6 de la tarda. No, tu, no puc sortir.
Però pots sortir al carrer a buscar aquest cubell?
No, 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 no. Perquè està tancat dins de l'escala el quart aquest.
O sigui, l'única excursió que pots fer és dins l'escala a buscar el cubell aquest. No,
no, no ni aquesta, millor. Ni aquesta, perquè està tancat en clau.
No, fa, clar,
clar porter, només ho fa el senyor encarregat, el porter, com si diguéssim.
Això sí que és una... Sí, sí, sí. Això sí que és una tortura, sí. Perquè no. Ja ni l'excusa, com deia el Saumell, de les escombraries.
No? Llavors, a vegades, a l'hora que ja puc sortir, em fa mandra. És, ara aquesta hora, saps? És, home, jo hauria sortit al migdia, no ara. Però sí, sí. Llavors, la dels plàstics ens hem de... Bueno, llavors t'has de dosificar per obligació, perquè els plàstics només pot sortir dilluns, dimecres i divendres. Llavors sí que jo m'ho he de dividir.
Però hi ha una cosa, sí, perdona, que no he entès, eh? És que jo soc dur de... Sí. O sigui, tinc serradures al cap ja fa molts anys. La pregunta és, o sigui, tu ara dius, vaig a llançar les escombraries.
No, ara no puc.
No, no, és igual. No, 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 moment, a les 6 de la tarda, val? Són les 6 de la tarda.
Sí.
I així és com jo i el Saumell i l'Elisenda doncs, pot sortir al carrer i jo, per exemple, doncs, vaig a tirar, busco el cubell d'escombraria o el contenidor una mica més lluny, del que em toca, saps? Per allargar una mica la passejada, saps? Clar, tu, el teu perímetre, o sigui, per on et mous? Per l'escala, el bloc de pisos?
No, surto al carrer, però avanço 5 metres, i l'he de llançar al meu cubell, que està amb el número marcat de l'escala meva.
Val. Hosti,
jo no puc anar a buscar el contenidor de la cantonada, perquè no n'hi ha.
La gestió de residus a Madrid és una miqueta més complicada. Ja
sí, sí, sí.
Potser,
sí,
perdona, perdona, sí, potser sí, la feu millor que aquí.
Bé, en el sentit de que no hi ha escombraries al carrer durant el dia, clar.
És que, perdona, és que ara mira, perquè acabem el temps i no dona temps, i però això dels contenidors, parlo de la ciutat de Barcelona, això són contenidors / vàters.
Clar, aquí no hi són, ara.
Aquí hi ha un grapat de gent que orina, defeca i fa tot el que ha de fer en aquests contenidors. O sigui, aquests contenidors funcionen 24 hores. Pas a dir, els utilitzen de diferents maneres, però, clar, això és una cosa... A més... que hauria d'anar, si volem reciclar i volem tenir un ordre, crec que ho feu millor a Madrid que aquí a Barcelona.
És més ordenat i més net, eh? Sí, sí.
Sí. Veus?
Perquè més el senyor aquest que treu els contenidors cada dia, que és el porter, neteja perfectament. Els contenidors estan desinfectats cada dia.
Igual que aquí, igual, el mateix, sí, sí. El mateix. Jordi, com anem de caça de notícies freaks durant aquests dies? Ha crescut o estàs, si no fa... el mateix número de friquis per metre quadrat?
Hi ha un allau de notícies de gent que detinguda per saltar-se el confinament per excuses molt estranyes. Des de caçar pokémons a gent que està malalta del cap i surt per qualsevol motiu. Clar, aquí també depèn de si la policia es tira més o menys. Jo l'altre dia també vaig sortir, tornant al tema d'abans, a llançar la brossa i, o sigui, són 100 metres des de casa. Quan tornava, em va parar una patrulla.
Què dius?
Cap on va vostè? Dic, home, vaig cap a casa, que acabo de llançar la brossa. O sigui, no tenia proves, evidentment. Però si vol, li explico el que he llançat ara mateix al contenidor. Però no, em va estranyar moltíssim, perquè...
És que m'ho dius de veritat, que em van parar.
Sí, és que em van parar.
Carai.
Caminant, sí, anava caminant, Jordi? Evidentment. No vaig agafar el cotxe i vaig anar a 5 barris més enllà.
Déu-n'hi-do, com s'està posant.
El que sí que afegeixo és psicòlegs, etòlegs i dermatòlegs. Diguem a la gent, a professionals que després del confinament tindran molta feina. Perquè la gent que està prenent el sol a hores, diguéssim, poc recomanable fins ara, com és, ara en aquesta hora estic mirant per la finestra, que és una cosa, un dels hàbits que més m'agrada, diguéssim, ara en confinament, mirar per la finestra i veig dues veïnes prenent el sol en una hora ara, diguéssim que no seria la bona per a un dermatòleg, sense protecció, evidentment.
No, perquè aquesta, segons els teòrics diuen que aquesta època de l'any el sol és bo, El dolent és més endavant, però el sol ara, els que no hi entenen, eh? Ara el...
I una miqueta més aviat, una miqueta més aviat.
Els d'ara, a aquesta hora, aquesta època de l'any, el sol és bo. Escolteu, se m'ha fet cura el cafè, ja ens retrobarem en una altra ocasió, però m'ha fet molta il·lusió saludar a Mar Poyato. Mar, un petó molt fort.
Una abraçada.
Una abraçada. Madrid. I el Jordi Saumell. Jordi, moltíssimes gràcies, t'escoltem al món a RAC1.
A vosaltres, molta il·lusió també per a vosaltres.
Igualment, gràcies.
Gràcies.
A veure si ens retrobem el contenidor de les escombraries.
O algun altre lloc més agradable, també.
Que és el pas que anem a l'Hisenda, és on la gent ens retrobarem. Ens trobarem...
Sí, serà el punt de...
Serà el punt de trobada.
Sí.
A l'Hisenda, vaig a fer el cafè, vaig a fer un segon cafè.
I tant.
Gràcies.
Ens trobem d'aquí una horeta.
Molt bé, fins ara. Adéu-siau, fins ara.
Bé, nosaltres ara canviem radicalment de tema. Hem passat del cafè i les escombraries de la brossa als dubtes legals, sobretot relacionat també amb aquesta crisi. La crisi del Covid-19 ens provoca molts interrogants, tant de caire sanitari com laboral, com també legal. Ja fa uns dies, per mirar de resoldre els dubtes que se'ns plantegen a nivell legal, com dèiem, doncs pensem que és una molt bona col·laboració de Dan Fermí Àries, que és advocat responsable del despatx Àries Advocats, i el tenim en comunicació. Fermí Àries, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs, Fermí? Com ho portes?
Bé, aprenent moltes coses. He après això d'aquest concepte d'administrar les escombraries. M'ha agradat molt, i el de dosificar les escombraries, també. No els coneixia.
Ara, és que estem coneixent...
Havia quedat amb el reciclatge.
Exacte, és que aquest confinament ens està ensenyant moltes coses, eh? Fins i tot a reciclar més i a racionalitzar més segons quines coses, no? Però bé, nosaltres també haurem d'aprendre moltes altres coses ara, Fermí, perquè ens està canviant una mica l'entorn, ens està canviant una mica el marc de la foto, no? La situació a tots nivells. Sabem que des de Bufet Àries Advocats esteu treballant no in situ, òbviament, ni presencial, sinó online, i que doneu resposta a molts dubtes dels oients. No sé, ara parlarem una miqueta de què és el que us demanen més sovint, però la primera pregunta que m'agradaria fer-te, perquè ahir molts treballadors o alguns treballadors es van incorporar al seu lloc de feina, és quan tornen a treballar els jutjats, si s'ha activat ja alguna mena d'acció per allà.
Sí, el que han fet en els jutjats és, d'alguna manera, perquè el que es preveu és una allau d'escrits i de demandes d'una gran magnitud, el que han decidit era, des d'avui, admetre ja demandes i admetre escrits. Clar, el que sí que no hi haurà és cap actuació, cap vista, cap... els terminis segueixen aturats, per això no hem de patir, no tenim que preocupar-nos pel fet de que hi hagi cap apel·lació pendent ni cap recurs que hagin de presentar. Tenim temps sense cap mena de problema, tots els terminis estan suspesos, però sí que des d'avui els jutjats ja comencen a admetre demandes i comencen a admetre escrits. No atenen al públic, però això es pensa que pot ser una bona mesura per poder anar descongestionant aquesta entrada tan gran que pot haver-hi de demandes i de procediments, sí.
Doncs parlem d'això, dels procediments, Fermí. Vosaltres que esteu doncs, aquí, al peu del canó, quin és el tipus de procediments que podeu preveure, que es preveu que es presentaran en major proporció als jutjats, ara que ja s'ha obert la veda, diguéssim? S'han suspès les actuacions, però es poden presentar. Quin tipus de procediments seran els més presentats?
Sí, fins ara el que hi ha hagut és una gran onada de tots aquests procediments laborals per fer tots aquests ERTOs, per sí, totes aquestes situacions dels treballadors, però un cop acabi el confinament, o a partir d'ara ja, perquè ja hem començat a presentar, recordem, a partir d'avui ja les podem presentar, aquestes, mira, quan recordaràs que quan va començar tot això us havíem estat parlant d'aquelles demandes de l'IRPH,
abans del confinament, que es podia reclamar.
Exacte, que va sortir aquella sentència. Clar, hem de pensar que aquest virus ha emmascarat moltes coses, i inclús hi ha notícies que s'han donat voluntàriament en aquesta època perquè no tinguessin gaire transcendència, perquè quedessin amagades. Però la sentència de l'IRPH va tindre molta transcendència, i això donarà peu a moltes demandes que ja s'estan preparant. Pensem que això pot ser una font d'ingressos molt important quan es resolguin aquestes demandes per les persones afectades, atès que les sentències ja parlaven de que s'hauria de recalcular tots els interessos i tornar tot allò que s'havia de pagar de més en el cas de que en les demandes es demostrés que hi havia la inclusió de la clàusula d'aquest índex IRPH havia estat d'una manera una clàusula abusiva, no? Per altra banda, sí, també tindrem molt els procediments matrimonials, que tothom ja ho estem sentint, tothom ho comenta, no? La gent que no té una bona contracte, però que es veuen de manera més esporàdica, doncs no passa res, però quan estan tant de temps junts, pues, es fan més patents aquestes discrepàncies. Clar, aquests procediments...
Vols dir que d'aquí, d'aquest confinament, no?, d'aquest confinament de tantes hores i tants dies seguits, parelles que estaven a la corda fluixa, doncs acabaran presentar alguna sentència de divorci, alguna demanda de divorci, Fermí?
Sí, ja ben segur. Perquè jo crec que aquella frase de que el roce hace el cariño potser l'hauríem de traduir diferent, no? Vull dir, el que passa és que el confinament porta la discòrdia, no? Potser ho
podríem
traduir.
Sí, pot ser. Clar, és que el confinament és dur i és una prova a tots els nivells. És una prova familiar, també. Sí. I de parella, sí, òbviament, clar. No?
És un treball conjunt que o surt cadascú per la seva banda o arriba molt més lluny, no? Però bé, esperem que això sí, que generi un nombre de casos molt important. De fet, nosaltres des del despatx ja venim assessorant a clients que ens van trucant amb els problemes que van tinguent i fins i tot pensen que es poden presentar demandes de divorci ja ara que quan el moment en què s'aixequi el confinament es podran ratificar en els jutjats. I després una altra cosa que preveiem que tindrà molta incidència i que ja se'n comença a parlar és de que aquesta situació d'alarma genera una crisi econòmica molt important. I això farà que generin una gran quantitat de processos d'insolvència, no?
Home, això ja és més penós, perquè aquí s'hi veuen involucrades moltes persones, moltes empreses, i és molt general. Parlem una mica d'aquest tema, si et sembla, Fermí. Quins són els casos relacionats amb la insolvència més destacats? Perquè, clar, afecta a tothom, gran empresa, petita empresa, particulars... Parla'ns una miqueta de quins són aquests casos i com s'aniran encarant, no?
Sí, d'alguna manera tenim, per una banda, tindrem els concursos de les empreses, que si havien tingut una importància molt gran arrel de la crisi del 2008, després van quedar francament aturats, ara no n'hi havia gaires de concursos, o bé tots eren sense allò que s'anomena sense massa, vol dir que no tenen res per liquidar i per tant ja es tanquen directament pel propi jutjat, però es preveu un repunt molt important pel que fa a les empreses, no? Pel que fa a les empreses... I després també pel que fa a les persones físiques, no? Recordem que quan hi ha un procediment d'aquest concursal, el que s'anomena el concurs de creditors...
Concurs de creditors.
Sí, el que hem de... Perquè la gent entengui, d'alguna manera, concurs de creditors és el que abans es parlava de la quiebra o la suspensió de pagaments o... eren aquests procediments. Ara no, ara s'anomena concurs de creditors, és a dir, la gent que té un crèdit, doncs concursa, amb un concepte molt, molt curiós, que és la part conditio creditorum, que s'anomena, que és que tots tenen el mateix dret i és que es porta la liquidació de l'empresa i aquesta liquidació de l'empresa fa que amb el resultat es pugui satisfer en la mateixa proporció, per això part conditio, que s'anomena, en la mateixa proporció a tots els creditors segons la classificació del seu crèdit, no?
Això amb el patrimoni de l'empresa, no? O sigui, tot això seria l'extinció de l'empresa i la liquidació del seu patrimoni, no? Però, clar, si són persones, com es fa? Com es fa? Imagina't, una persona que, degut a la situació, que hi haurà, malauradament, molta gent, no pugui atendre els seus deutes. Què es fa en un cas així?
Sí, bé, això és... el procediment és el mateix, amb dues salvetats. La primera és que a la persona no se l'extingeix, com que això fora mal vist. Les empreses sí, l'empresa queda liquidada. Les persones tenen dret a continuar endavant, però clar, si s'aplicava aquest procediment, el deute subsistia. Llavors es va trobar, en primer lloc, es va trobar que al final del procediment s'obria una part que era l'anomenat BEPI, i això feia que d'alguna manera no calgués l'extinció com seria l'empresa, i el que es fa és, per una banda, amb caràcter previ al concurs de creditors, es fa una anomenada una mediació per poder intentar arribar a un acord pel pagament d'aquestes deutes, que si t'haig de ser sincer, en el 99,9% dels casos no fructifica gairebé mai, i si aquesta mediació no arriba a terme, el que s'inicia és el procediment de concurs de creditors. Concurs de creditors que les persones físiques, el que es fa és això, és determinar quins són els béns que tenen, si en tenen, si no en tenen, i liquidar allò que pugui haver, i en posterioritat, un cop es conclou el concurs, se li s'obre el procediment del BEPI.
El BEPI, què és el BEPI, que... Fermí?
Sí, mira, el BEPI, que sona així molt, doncs és el benefici d'exclusió del passiu insatisfet, perquè ens entenguem. El procediment pel qual diu, escolti, vostè té dret a tornar a començar i, per tant, li perdonem els seus deutes. És a dir, si vostè compleix una sèrie de requisits, com és el que és un deutor de bona fe, val? Si vostè és un deutor de bona fe, si fa que això no ho ha fet en els darrers 10 anys, vostè no ha fet cap procediment d'aquest tipus, doncs vostè ha passat per aquest concurs de creditors en el qual se li ha liquidat el seu patrimoni, diu, per tant, vostè el que fem és perdonar-li els seus deutes i que pugui tornar a començar. Perquè ens entenguem d'alguna manera, és com posar el comptador zero, aquell botonet que tenim en el cotxe, que diu que el marcador zero, doncs posem el marcador zero i es torna a començar. Bé, és que és el més lògic, si una persona no té res
més... Home, és que clar.
Pensem que és molt important, un dels fonaments del nostre ordenament jurídic és que ningú va a la presó, ningú és castigat penalment pel fet de tenir deutes. Si això és així, el fet de tenir deutes no li ha d'impedir a aquesta persona poder regenerar la seva vida i tornar a començar. I aquesta és una de les finalitats d'aquest procediment. Que
d'aquest BEPI que ens explicaves. La segona oportunitat, sí. I que pots aconseguir aquest BEPI, que avui m'ha après una cosa nova, que és aquest perdó dels deutes, no? Tot i que s'ha de passar per un concurs de creditors, ens explicaves, no?, més o menys, sí. Funciona de la mateixa manera les persones físiques que en les empreses? És a dir, aquest tipus de concurs, com es tramita i com es fa?
Sí, mira, la tramitació es diferencia bàsicament de que com et deia, mentre que en el concurs de les empreses només es va, i es va directament al jutjat mercantil, pensant que jutjat de mercantils només hi ha a la capital de província, per dir d'alguna manera, el que és a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, doncs el jutjat mercantil van als concursos de creditors de les empreses. Els de les persones físiques es tramiten en el jutjat del domicili de la persona que demana aquest perdó dels seus deutes, o bé, si els deutes tinguessin origen empresarial, es tramitarien també en el jutjat mercantil. Clar, què passa? Penseu que l'origen empresarial dels deutes pot vindre per dues raons, o bé perquè aquella persona sigui una persona que hagi tingut la seva pròpia empresa i... contràriament al que es pensa de la gent, encara hi ha grans empreses que segueixen a nom d'una persona física, que no són, no són societats. Sí? Gent gran doncs, que no va donar mai el pas i a vegades et pot arribar a sorprendre, no? I aquesta empresa doncs, encara és d'una persona física. Això per una banda. Per una altra banda, hi ha la mateixa persona que té una empresa, però que és petita, la gent que són autònoms, o bé podria donar-se el cas de que no siguent empresa, aquesta persona, sí que els seus deutes tinguessin un origen empresarial. Imaginem pel cas de que aquella persona estigués avalant, fos avalista dels deutes d'una empresa. Aquella empresa va fer fallida, va fer un concurs de creditors, es va extingir i els deutes van remetre contra l'avalista. Doncs l'avalista pot demanar aquesta llei de la segona oportunitat i el que en aquest cas també ho tramitarà el jutjat mercantil. Ho tramitarà el jutjat mercantil per l'origen que té el deute. En aquest cas seria d'un aval. I, per altra banda, les dues salvetats que dèiem, que és que primer les persones físiques, abans del concurs en el jutjat, fan aquest procediment de mediació mercantil, on es designa un mediador i aquest mediador intenta arribar a un acord amb una quitança i un ajornament dels deutes amb els acreedors, que, com et deia, no fructifica gaire de mai perquè les possibilitats dels deutors són limitades i les empreses pues, sovint no ho accepten. I aquest primer pas, després el concurs de creditors i després aquest procediment del BEPI, que deien que és la sol·licitud que fa el deutor al jutjat perquè li concedeixi aquest benefici.
I aquí, en aquest cas, doncs, clar, hi ha un mínim que no se li liquidarà, no? a la persona, si no té un valor significatiu, no? No és com una empresa. Sí. Se li han de mantenir uns drets bàsics, no?
Sí. Bé, el que en principi, el concurs de creditors el que fa és li liquidem el patrimoni o a la persona física o a la persona jurídica i amb això paguem els acreedors. Aquesta és la finalitat. Sí. Però què succeeix? Que amb les persones físiques ens podem trobar que hi hagin béns que tenen un escàs valor de realització. Imaginem que té un cotxe molt vell i que té molts quilòmetres i el que s'hagi de treure tingui un valor molt limitat. Doncs no tindrà cap sentit fer una liquidació d'aquest bé, més val que el segueixi tinguent i que moltes vegades pot ser inclús el seu instrument per anar al seu centre de treball. Pot ser necessari. I després hi ha una resolució de jutjats mercantils de Barcelona, on es diu que quan la persona tingui una vivenda, la vivenda d'aquella persona, la vivenda pròpia, estigui hipotecada, si el valor d'aquella vivenda és similar al valor que podria tindre la seva realització i està al corrent de pagament de la hipoteca, no té cap sentit liquidar-li. Clar, això fa que en molts casos, fins i tot tinguent la vivenda pròpia, no es porti a la liquidació aquesta vivenda i, per tant, s'aconsegueixi el perdó dels deutes mantenint la pròpia vivenda, amb la qual a molta gent li és interessant perquè el que està fent és posant el seu comptador a zero en quant als deutes. Això pensem pot ser molt interessant, no?
Bé, Fermí, doncs déu-n'hi-do, temes d'insolvència, que malauradament és un tema que no ens agradaria haver de tractar, que no ens agradaria haver de parlar, però que ho hem de fer perquè els casos que hi hauran i les demandes i les peticions que es faran als jutjats seran moltes, malauradament, com dèiem. Ho hem de deixar aquí, però sí que és veritat que els oients, si tenen algun dubte sobre aquest tema, que sabem que pot ser doncs, generador d'algunes inquietuds, doncs poden contactar Àries Advocats al telèfon 93-209-3131 a través de la pàgina web ariesadvocats.com, perquè d'alguna manera, Fermí, seguiu atenent els vostres clients i les persones que ho necessitin. Fermí, el proper dia parlem de parella, si vols.
Vale, perfecte, molt bé.
Et sembla bé? Ara, mentrestant, sí que diríem, o a mi m'agradaria personalment dir, que potser aquest temps també seria dient per no perdre cap decisió com calent, no? Sinó deixar-nos sentir les coses i en fred actuar en conseqüència, sigui el que sigui la decisió, no? Perquè aquest confinament, com dèiem abans, ens posa a prova a tots i en tots els sentits. O sigui que, calma.
Sí, sí que cal que la gent d'alguna manera, la gent actuï en sentit comú i amb una certa
reflexió.
No? Vull dir,
tampoc
passa res. Si, oi que es pot conviure amb gent amb la que no hi tens una relació efectiva, sinó simplement una relació de companyeria, doncs a lo millor cal traduir-ho amb això a la gent que no s'entengui. A lo millor val la pena fer-ho d'aquesta manera.
Això ja...
I amb tranquil·litat, no?
Amb tranquil·litat, sobretot, per prendre les decisions correctes i assenyades i madurades, no? Que això sempre és important. Fermí Àries, responsable de l'Advocats, mil gràcies, com sempre, per atendre'ns tots aquests dubtes i fins aviat. Que et cuidis molt.
Sí. Moltes gràcies. Ja administreu bé la bessura, doncs.
també ho farem. Gràcies, Fermí. Vinga, doncs anem a publicitat i tornem tot seguit. Tornem tot seguit amb un altre tema. Aquest és un tema culinari. Fins ara mateix.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. En aquests moments difícils,
Centenars de voluntaris s'han abocat a ajudar els altres. Milers de metges i sanitaris tenen cura de nosaltres dia i nit. I milions de persones tenen cura de tots quedant-se a casa. Cada cop som més a prop. Que no ens falti l'energia. A Endesa estem al teu costat i continuem treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Informa-te'n a endesa.com.
Comencem la sèrie El cuento de la criada.
Vista. I per què no Chernobyl?
Vista.
Millor Westworld?
Quina?
Amb el Club Vanguardia gaudiràs de 2 mesos de subscripció gratis a HBO Espanya. Gaudeix de les millors sèries i pel·lícules sense sortir de casa. Descobreix més descomptes a clubvanguardia.com i a l'app del Club Vanguardia.
La Generalitat de Catalunya presenta un conjunt de mesures urgents davant el coronavirus per reimpulsar l'economia, com per exemple, préstecs a través d'entitats financeres amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis, suport als autònoms i moratòria en els terminis de presentació i pagaments de tributs. Tens més informació a economia.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquí canviem radicalment de tema, deixem els dubtes legals i potser algun dubte de cuina sí que podeu tenir, o potser el que voleu o el que necessiteu són més idees, més propostes, i això és el que portem ara mateix. Tornem a ser aquí per afegir més carbó a la nostra cuina i avui us proposem una altra recepta al xup-xup amb la Mireia Carbó, que ens ajuda doncs, a fer més divertits aquests dies de confinament. I com ara tenim més temps que mai, ens dediquem a recuperar, per exemple, receptes tradicionals, com vam fer la setmana passada, que vam parlar del fricandó, que habitualment doncs, no fem per manca de temps, o també ho hem de dir, per mandra. I aquí tenim la Mireia que ens ajuda, com sempre. Bona tarda, Mireia Carbó.
Bona tarda, Elisenda.
Què tal? Com ho portes, això?
Bueno, la veritat o què vols saber?
La veritat, sisplau.
Estic cansada,
farem teràpia, ja. Farem teràpia.
Estic no estàs cansada, Elisenda. Jo ja... Déu meu.
Sí, sí, ja queda menys, Mireia.
Ja, Elisenda, però jo he decidit ja no cuinar més, filla meva. Llavors se m'està fent més avorrit, això.
Mm. Però jo home, ja no cuino més.
Mira, no? Cuino, però deixo, he deixat de fer pa, pastissos... Prou, Elisenda, prou. S'ha acabat.
Bueno, això està bé, això està bé. Dedica't a fer més salat i no tants pastissos i ja està.
Clar. Saps què passa? Clar. Però és el que m'entretenia, però no pot ser. Em vaig pesar l'altre dia abans d'anar a dormir i quasi no dormo, tu. Llavors dic, prou, s'ha d'acabar això. I ho he acabat.
Escolta, et recomano que escoltis divendres la Magda Carles, que ens està ajudant. Així com tu ens ajudes a engreixar-nos, sí. La Magda ens ajuda a mantenir-nos. Però no, és broma, eh?
Sí ja
que és veritat que si no fos, Mireia, per la cuina, per les estones que ens passem recuperant receptes de la mare, de l'àvia, sí. O jo què sé, o recuperant receptes que ens doni la gana, o agafant un llibre de cuina, o agafant una de les teves receptes, i anar fent, i tot el xup-xup, perquè així allarga més. Saps? Sí, la cuina ràpida ara no ens va bé. No ens va bé la cuina
ràpida. No ens va bé. Ja has dit que tu i jo hem fet fricandó a l'Hisenda i molta gent ha fet fricandó, eh? M'han enviat un munt de fotos per l'Instagram, per Facebook, sí, tant. Jo porto ja 3 setmanes. Vaig començar amb 1/2 quilo de carn, després 700 i ahir vaig comprar 1 quilo. Ja he decidit
anar directament a fer... Has fet fricandó 3 cops?
Sí, 3 cops, Elisenda. Per culpa teva, Elisenda.
Doncs ara m'hauràs de posar més culpes al damunt, perquè avui també doncs, et proposo fer una recepta d'aquestes de xup-xup, que és molt bona, molt saborosa,
molt,
i et diré que molt catalana, perquè és d'aquelles que barreja carn i peix, no? Una cosa molt d'aquí.
Sí, correcte. Farem unes mandonguilles amb sèpia.
Que bones, per favor.
Sí. I a més, us donaré un truc molt senzill que no us farà molta mandra de fer-les. Ja veureu. I us animo a tots a que obriu la ment una mica i tasteu aquest truc que us explicaré, perquè quan el proves, hi ha molta gent que ja que ho hem explicat mil vegades a les classes de cuina, però ja ho veureu. Mireu, Elisenda, apunteu.
Hem de fer els ingredients,
Sí, els ingredients. Sí. Jo faig, últimament estic fent uns 400 grams de carn de vedella picada per 200 de porc. Podeu fer mig i mig, que a molta gent li agrada posar, doncs, jo què sé, d'aquests 600 grams que us he dit, 300 i 300. Hi ha gent que li agrada fer-ho només de vedella. Podeu fer el que vulgueu, més igual, d'acord? Després, 2 llesques de pa sec. De pa sec o de pa de motlla o el que tingueu. Un ou, una miqueta de llet, julivert, Després podeu posar una sèpia grandeta o dues petites, com tingueu també o com trobeu.
Una sèpia fresca.
Sí, fresca o... Jo la tinc congelada, per exemple, l'Hisenda.
Val, d'aquestes que ja venen blanques? A mi m'agraden les que venen brutes.
Sí. A mi també, però l'altre dia la vaig comprar congelada, no passa res. Saps?
I quedaria bé també, eh? Perfecte.
Sí, sí,
molt
sí,
bé,
sí,
molt
el
bé.
Que tingueu. Després, és una ceba, però grandeta. Aquesta la vull una ceba grandeta, val? Un molt all, bé. Un gra d'all. Llavors posarem uns 6-8 tomàquets que siguin ben madurs. Uh-huh. I necessito, aquí necessiteu o mig litre de brou de peix o de pollastre, depèn del sabor que vulguis potenciar. Saps què
que
vull dir?
Si dius,
mira, vull que tingui més gust de peix, doncs llavors li posareu brou de peix. Vull que tingui més gustet de carn, doncs li posareu brou de pollastre o de carn. O les podeu fer també amb aigua, perquè com courà tot plegat junt, a una mala, si no teniu ni una cosa ni l'altra, doncs ho podeu fer amb aigua, cap problema.
Perfecte, amb aigua també, que aquests dies estem dient, no baixeu a comprar expressament. Vull dir, per si això, no teniu brou de peix ni de pollastre, doncs aigua ens aniria bé, eh? Perfecte,
ens aniria apuntat. Bé, sí senyora. Després, 2 o 3 preses de xocolata negra. Preses,
oh,
eh? No, no, no tota la d'allò, ho acabarem amb una
no,
xiqueta de
no,
xocolata.
No.
Sí.
Sí.
Del negre, del 70, una cosa així està bé. Oli d'oliva i sí. Sal i pebre. Per tant,
fantàstic,
ingredients,
ja tenim els
ingredients molt normals.
Fàcils.
Sí. No, llavors, no sé, netegeu la sèpia, l'Hisenda.
Explica com s'ha de netejar la sèpia. Ens la netegen a la peixateria, no? Però...
Sí, te la netegen. Sí. Jo que si us aconsello és que si aneu a comprar la sèpia i dius te la netegen, te l'emportes, et diran si vols la bossa de la salsa que li diuen la més sí. Melsa, saps? Doncs sí. Dieu que sí i us l'emporteu perquè així, per exemple, si no tenim brou, doncs posant la bosseta aquesta de la sal, saps? La de la salsa aquesta que li diuen...
Això dona molt de sabor,
doncs,
sí.
Clar, llavors ho podria fer amb aigua, vamos, segur. No, no, em quedaria perfecta, també. I el que sí que us recomano és que si l'heu comprat fresca, la congeleu. Això va molt mm-hmm. bé, perquè així segur que us quedarà tendre.
Tendre? Ah, amiga, sense... això és un truc que no sabia.
Sí,
la congelem
sí, sí,
abans
això,
de cuinar-la.
Això va molt bé, Elisenda, sí. Perquè així et queda tendre, però sense que se't desfagi la boca, eh? No aquelles que, m'entens, et donarà resistència en boca, però estarà tubeta. I això val molt la pena.
És que
molt, val
molta
la pena
gent la sèpia li fa mandra perquè diuen que els hi queda dura. Per tant, congelar-la seria una primera opció i després suposo
I
que
tant.
A l'hora de cuinar també ens donaràs algun altre truc.
Clar. Mira, jo vaig treballar amb un gallego a l'Hisenda que aquell senyor li deien, marxen 2 sèpies, i el senyor deia, no tenim. I jo li deia, home, si hi ha una caixa allà. I em deia, no les hem congelat. Ell deia que no havia cefalòpodo que no passara per el congelador. Vull dir que donar-li un cop
mira,
de congelador
molt
està molt bé. Evidentment, mira, el pop és un cas molt evident, però amb la sèpia també passa. Quan compres aquelles grans que són molt maques, doncs donar-li un copet de congelador està bé doncs, perquè queda després més tendre, és més fàcil cuinar-la, simplement per això.
Quan dius un copet de congelador, vols dir tenir-les, comprar-les avui per demà i congelar-les?
Per exemple, sí.
N'hi hauria suficient amb això?
Sí, en principi sí.
Va,
jo el que faig
bé,
és que quan estan bé de preu en compro 3 o 4 i me les congelo. I llavors un dia faig patates, un altre dia faig mandonguilles, un altre dia estàs les tens congelades.
Sí, ja sí, està. Boníssima la sípia. Doncs vinga, ja tenim la sípia netejada, la tallem a dauets, no? Suposo?
Sí, a dauets. A mi m'agrada daus petits, però vaja, com us agradi trobar-la. Aquí ja no m'hi fico, saps? Si hi ha algú que diu, no, a mi m'agrada més grandeta, doncs més grandeta. I aleshores, en una cassola, jo agafo una cassola d'aquelles de ferro colat, d'aquelles baixes, saps? Una cassola amb parets, però més baixeta. Doncs aquí fem un sofregit, amb què? Amb la ceba ratllada o picada molt fina, com vulgueu, amb l'all, un raig d'oli d'oliva generós. I això, doncs, ho aneu coent. Quan tingueu la ceba ben cuita, que hagi perdut tota l'aigua, allò que es queda consumida, doncs afegireu els tomàquets ratllats, sense la pell, evidentment, eh? I quan aquest tomàquet us quedi ben confitat, i aquí, com sempre, està la gràcia, l'Hisenda, en haver empleat un temps meravellós en què això vagi fent, remeno, paro...
Que es posi doncs... en una copeta de vi mentrestant, no?
O dues, perquè trigarà una mica. Trigarà
una mica,
d'acord? Bueno, doncs aquí, quan arribeu a aquest punt, que aquest sofregit sembli una marmelada, perquè m'entengueu, aquí incorpores
sí?
la sèpia. Sí?
Val.
I si vols...
En cru,
la
tenim crua, la posem...
Sí, en crua.
I...
Llavors li feu així, doncs, comenceu a sofregir la sèpia amb aquest sofregit, i si vols podríeu posar-hi la salsa aquesta, la melsa aquesta, d'acord?
Molt bé, la incorporem ja també, eh?
Mm. Sí. I mentre es va fent aquest sofregit, comences a preparar les mandonguilles. Com es fa? Doncs barrejareu dins d'un bol les dues carns, la carn de vedella, la carn de porc, una mica de pa mullat amb llet. No us passeu de... Mullar-lo amb llet és perquè pugui desfer-lo bé, d'acord? Perquè em quedin més amoroses. Un ou, un pessic de sal, un pessic de pebre, si teniu una miqueta de julivert picat, doncs li podríeu posar, i amb això feu una pasteta. I comenceu a donar forma a les mandonguilles. Atenció, que us quedin totes iguals, que hi ha gent que comença fent les molt boniques i acabes fent, doncs, pilotes de tenis. Això sempre sí. ens passa. No?
De la mateixa mida, que siguin de la mateixa mida i ens ajudem amb farina, no? Suposo, amb la farineta.
Clar, clar, sí, i les aneu enfarinant, les aneu enfarinant, exacte.
Molt bé.
Les aneu enfarinant, les vas passant per farina. I què farem? Fixeu-vos. Un cop el sofregit estigui ben confitat, afegiu les mandonguilles al sofregit sense fregir-les, Elisenda.
Ah, amiga, molt bé això, eh? Abans es fregien. Que sí?
Bueno. A més, queden, jo trobo que queden molt més tendres i molt més meloses, perquè no els has donat aquest cop de sofregit, saps? Ai, de fregit.
Que queda una mica, fa que quedin més duretes, no?
Ah, exacte.
Fregir-les.
Exacte.
I així queden llavors, més amoroses, poses, potser.
Sí, senyora. Li poses el brou perquè no se t'enganxin, perquè quedin cobertes. Jo les tapo un moment perquè arrenqui el bull, o a vegades el que faig és escalfar el brou a banda per tirar-lo ja bullint, saps? I tiro el
molt
brou
bé.
Amb les mandonguilles. Llavors, a vegades poso la tapa també perquè arrenqui tot el bull i quan comença a bullir, doncs ho deixeu coure uns 20-30 minutets, les remenes de tant en tant, amb molta cura, sí? I allò que vagi fent xup-xup, xup-xup, xup-xup. I què més? Ja està. Llavors, passat aquest temps... Digue'm.
Sí. No t'anava a dir, no sé si ho has dit, que potser m'he despistat. Una mitjoreta, per exemple, depèn
sí,
del
tamany
de les
mandonguilles.
20-30 minuts. Amb la tapa posada, eh?
La tapa mig posada, Elisenda. La tapa és perquè
mig
al principi...
Posada.
Sí, és perquè arrenqui tot el bull, saps? Perquè us faci un bon xup-xup al principi.
Val. I un cop llavors, ja fa el xup-xup, obrim una miqueta i deixem que vagi fent a foc lent, imagino, que no se'ns enganxi.
Sí, que vagi bullint, sí. Que vagi bullint.
Molt bé, molt bé.
Heu de jugar amb la tapa perquè, mira, això és molt personal també, Elisenda. Hi ha gent que li agraden les mandonguilles doncs, que et facin molta salseta. Llavors, si tu vols salseta... no les destapis de bones a primeres perquè clar, s'evaporarà gran part del líquid. Llavors pots jugar amb la tapa, pots tenir-la mig tapada, el que evapori una part, però, saps? Aneu jugant amb la tapa, la deixo o la trec, això passa amb tot, eh? La deixo o la trec...
Sí, amb el tricandó també, sí.
Exacte, destapo i que evapori, o no, la deixo posada i que em quedi més suquet, vosaltres mateixos. Això com vulgueu.
Val. Sí? I llavors, quan ho tenim ja cuit... aquí és on hem de posar la xocolata, Mireia? L'hem d'afegir ratllada o com ho fem?
Bueno, jo la tallo petiteta així amb les mans, compro d'aquella que està en primeta, saps com les mans està tallada ràpid i ja està. Però mira què faig, no poseu les tres pastilles que jo us he dit, les tres preses de xocolata de cop, no, perquè no sé quina gastarà la gent a casa seva. Llavors, poseu una, remeneu, que la xocolata se'n va baix i és fàcil que s'enganxi, remeneu, veureu que us queda tot lligat i més fosca la salsa, es tracta d'això, d'acord? I si tu veus que encara t'admetria una més, doncs li poses una altra. Al final el que heu de fer és que us quedi la salsa més fosca i més lligada, però que ningú se n'enteri que porta xocolata. Saps què vull
clar.
Dir? Vull dir que...
Clar, perquè el gust de la xocolata... O sigui, tu no notes gust de xocolata.
No,
és perquè
no.
Doni una textura i potser aquest dolç de la xocolata una mica, no?, a la salsa.
I aquest color rectifica l'àcid del tomàquet també, saps?
Ara. Sí, clar, que el tomàquet pot ser una mica àcid també, si és tomàquet natural, no?
Correcte. Mm. Però per això us dic que no li poseu les tres de cop, perquè imagina't que algú ha comprat una d'aquelles que les preses són enormes i feu mandonguilles amb xocolata i sèpia, que mira, igual estan bones, però es tracta de que
potser massa,
ningú...
no?
Exacte, ningú ha de dir...
Val.
Vaja, que quan les provis no pots dir, ai, porten xocolata. No, mal fet. Aquí no anem bé.
Mal llavors. Fet. Llavors és que ha fallat alguna cosa. I escolta, això com sempre, la cuina del xup-xup, millor si ho fem un dia abans o què?
Totalment, Elisenda.
Sí.
Totalment. Si el fas avui per demà, mira, jo aquests dies, que t'he enviat fotos, ja ho has vist.
I jo a tu.
El meu fricandó, i tu a mi, tu a mi. El meu fricandó, Elisenda, que el fas un dia, jo no me'l menjo aquell dia, que ens costa resistir-nos no saps quan. I el dia següent està guanyat. Tant, és que li canvia hasta el color, la carn es desfà, doncs amb les mandonguilles
tot,
passa
tot.
El mateix.
Passa igual. S'unifiquen
els gustos, ostres, val molt la pena aguantar una mica i menjar-se-la el dia següent. Ja veureu.
Jo t'has de dir que vaig fer el mateix, ho vaig fer el dia abans, me'n vaig agafar tot el temps del món per fer-ho, va ser una gran experiència, sense pressa i sense estar vigilant a veure si puja el foc perquè vagi més ràpid. I és una delícia tenir la força de voluntat que tu deies de no menjar-t'ho al moment i deixar-ho per l'endemà, perquè realment és molt, molt més bo, molt més saborós
molt
i
més
està
bo.
Més reposat. A tu ens vas recomanar, per exemple, amb el fricandó una guarnició que era, recordes aquell puré de patata
que
tu feies a mà?
Sí.
Molt bé. En aquest cas, que són sèpies amb mandonguilla, tu posaries alguna guarnició aquí?
Sí, aquí també podríeu posar-hi el mateix puré, podríeu posar-hi un arròs bullit, podríeu posar-hi unes patates al microones. Que són...
Com patates al microones? A veure, explica'ns.
No te l'he explicat mai, mira, nosaltres les fem molt sovint. Peleu patates, jo les poso ja pelades, que hi ha molta gent que les posa en pell, però després les has de pelar i et cremes. Llavors jo agafo un plat, busco patates de la mateixa mida, això també és important perquè la cocció sigui més o menys uniforme, i aleshores agafeu les patates, les peleu, les renteu i les tallo així a lo llarg. I amb la punta d'un ganivet, a veure com us ho explico això, amb la punta d'un ganivet li faig com a la part interior de la patata, li faig com unes ratlletes. Les ratllo.
Ah, uns quadrets, com uns quadrets.
Sí, com uns quadrets, com un rombo, sí. Perquè em penetri una miqueta més la sal i el pebre. Llavors li poso sal, pebre, un raget d'oli i al cul del plat, Elisenda, unes gotetes d'aigua. No que anadin amb aigua, sinó un rajolinet d'aigua al cul del plat.
Perquè faci una mica de vapor i es pugui coure, imagino, no?
Exacte, i no et quedin resseques.
Val.
Saps?
Val.
Queden més meloses. I aleshores poso el plat al microones i amb la tapa aquella que té tothom del microones, molt important, les tapo i poso 8 minuts a màxima potència. Mm-hmm. Quan passin els 8 minuts, obres, vigileu que la tapa s'haurà fet molt vapor i crema, evidentment, doncs aneu amb cura perquè quan el treus, doncs a vegades les gotes aquestes et poden cremar, ho treus i llavors ho punxo, senzillament ho punxo amb un ganivet i comprovo, estan dures? Doncs tanco la porta una altra vegada, torno a posar la tapa i 5 minuts més. Així fins que estiguin tubetes. Què passa? Que depèn de la mida de la patata i de la potència del microones, doncs trigareu més o menys. Però trigareu això, Tampoc és... vaja, una patata molt gran hauríeu de posar, però en 10 minuts les tens fetes. I és fantàstic.
Això també és un bon acompanyament, Sí, tant, i tant.
Sí. A més queden molt bé, la veritat. És superràpid de fer i nosaltres el fem molt sovint a casa. Fas una hamburguesa a la planxa, doncs mira, una patata al microones, saps? Vull dir, no,
exacte.
No
en qualsevol opció, qualsevol cosa que vulguis acompanyar, sempre et va bé aquest tipus de patata. I ara una altra cosa, perquè ens queda poquet, però aprofitarem una mica que aquest plat tan bo. Mira, hi ha altres opcions de mandonguilles amb sèpia i, per exemple, pèsols o carxofa o sèpia, saps? Vull dir, en aquest mateix guisat... que sí? Llavors, la pregunta és, si per exemple li volem afegir unes carxofes, com ho hem de fer? Perquè clar, el pèsol és ràpid, el pèsol es cou ràpid, jo crec que aquí, no sé, fins i tot a última hora quan posem el caldo, el brou, podem afegir els pèsols. Però amb la carxofa què fem? L'hem de manipular abans, l'hem de fregir abans, la tirem directament? Tu què ens recomanaries?
Jo la posaria, a veure, la pelaria ben pelada, sabeu, d'allò que et fa mal al cor perquè traiem molt, doncs hem de treure molt, hem de deixar els cors de la carxofa, podeu aprofitar una miqueta la tija i les tallaria, doncs, per exemple, a quarts o a vuitens, depèn de la mida de la carxofa. Li trauria els palets que tenen a dins, que no costa res fer-ho, perquè al final, no sé com dir-te, per una cassola de mandonguilles amb sèpia, doncs què posareu? 4 o 5 carxofes? Doncs val la pena fer-ho.
Sí, només. Sí.
I aleshores, quan tinguis fet el sofregit, que li poses la sèpia i li dones unes voltetes a la sèpia i poses la mandonguilla, doncs abans de posar la mandonguilla jo li posaria aquí la carxofa, amb el sofregit i la sèpia. Sí?
Clar, perquè la carxofa és dureta i necessitarà una mica de cocció,
exacte.
No?
I amb aquests 20 minutets de cocció que li donaràs després amb el brou i la mandonguilla, us courà i us quedarà perfecta. Oh, quina bona idea, Elisenda. Pues mira, en tinc a la nevera. Ja
que bo. Jo en faré aquest cap de setmana. Ja t'enviaré les fotos.
Jo també. Mare meva.
Jo crec que entre els amics, família, aquests dies s'estan enviant moltes fotos de cuina i tu que has cuinat avui, tu que has menjat avui i què faràs demà i es comparteix. També és una manera de que la cuina ens uneixi una mica, no? Perquè la relació al voltant de la cuina pròpiament i la relació a través del menjar és molta, no? Socialitza molt i aquests dies, doncs mira, és un lligam que tenim les persones, els plats i les receptes de cuina tan bones com les que tu ens portes, Mireia. Per tant, t'hem d'agrair un dia més que ens facin més divertides aquestes tardes.
Ja veus,
i
plaer,
no, per favor, no deixis de cuinar. No,
haig d'aprendre a cuinar coses light i no hi ha manera, tu. No se m'acudeix.
No, Maria, el que has d'aprendre és a tancar la boca.
Això, exacte.
Això és el que hem d'aprendre.
Tens raó,
Elisenda.
Tens raó. Has vist quin flam he fet? L'he penjat al meu Twitter, mare de Déu. Un flam d'un litre amb 8 ous, mare de Déu. I ens l'hem menjat.
Has penjat la recepta, també, imagino.
Sí,
no?
també. Doncs vinga, allà la teniu.
De postre, després de les mandonguilles en sèpia i carxofes, si voleu, uns flams d'ou de la Mireia Carbó, per acabar de rematar-ho,
I a dormir.
I a dormir a migdiada. Mireia Carbó, un plaer, moltíssimes gràcies per estar
gràcies
amb nosaltres i fins aviat.
Fins aviat, un petó. Adéu, adéu.
I per tots els que sou tan fans de la Mireia o voleu saber més o voleu mirar les receptes i els cursos, mireiacarbó.com és la seva pàgina web i aquí trobareu doncs, delícies de cuina, com sempre. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de microempreses, pimes i personal autònom i per compte d'altri recursos i ajuts econòmics a motiu de l'estat d'alarma pel coronavirus. Informa't en el web barcelonaactiva.cat/Covid-19 i al telèfon gratuït 900 533 175. Ajuntament de Barcelona.
Diumenge, setè dia de la setmana.
Així és.
Del llatí, Die Dominico, o Dia del Senyor. Dia de fires, mercats, pollastre a l'ast i tortell.
Suena un poco rebuscado.
I avui TV, Dia de Lindholm.
¿Por qué no lo has dicho antes?